Bona nit, contrabandistes. Seguim a la emissió en directe de Contraband FM, ràdio lliure i no comercial de Barcelona, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i Rodalies i arreu de la galàxia, www.contrabanda.org. Passen uns minutets de les 9 del vespre, avui diumenge dia 29, si no m'equivoco, 29 d'octubre, i fins a les 10 això serà un programa d'història que s'anomena Tot demana ser pintat. Podeu sentir i recuperar programes anteriors, deixar comentaris, veure enllaços a informacions de les quals podem parlar al llarg del programa al nostre podcast totdemanaserpintat.contrabanda.org. totdemanaserpintat.contrabanda.org. I en aquest podcast, a més dels programes anteriors, textos, enllaços, etc., podeu trobar doncs, alguna de les maneres de contactar al Twitter, que el teniu en una barra lateral d'aquest podcast, i també l'adreça de correu electrònic, que jo us puc dir que és totdemanaserpintat@gmail.com. Però si preferiu una manera de contacte més directa, mentre estiguem aquí en directe avui diumenge al vespre, doncs ens podeu trucar a l'estudi de Contrabanda, 93 013 95 33, 93 013 95 33. I els que sou habituals de Contrabanda, doncs ja sabeu que a part d'aquest Del que estem fent ara de 9 a 10, que és aquest programa que parla d'història i a vegades amb un plantejament bastant escapista, i avui us asseguro que ho serà, doncs també és un servei, no sé, Contrabanda doncs, està al servei de la gent, i en un dia que ha estat complicat perquè hi ha unes quantes hordes de nazis, feixistes o com els vulgueu dir, però deixant clar quin tipus de gent són, que estan campant per la ciutat, siguin aborígens o siguin importats, i bé, si pel que sigui creieu que val la pena donar una alerta a través de la ràdio d'on es troben aquesta gent fent maldats, doncs també podeu aprofitar per comunicar-ho. 93 013 95 33. Però, com us deia, aquest programa, si el coneixeu, es caracteritza per parlar d'història, diferents històries de diferents llocs, a vegades amb conseqüències més palpables en l'actualitat, a vegades d'una manera bastant més abstracta, i en el cas d'avui, doncs ja us avanço que és un tema absolutament un divertimento, una extravagança friki, que de tant en quant ens agrada fer. I que, com és habitual, doncs a vegades ens referirem a altres programes anteriors que, com us deia, podeu trobar al nostre podcast. Per cert, professor Bacterio, el que us parla al micròfon, becario Juan Ramón a la tècnica i Gregorio Samsa com a community manager, que ara mateix no està fent res perquè no crec que avui piulem cap contingut, però bueno, que sapeu, si alguna vegada hi ha algun malament que fem al Twitter o al podcast o el que sigui, això és culpa del Gregorio Samsa aquest, que no hem trobat ningú més que ens faci el favor de fer aquestes tasques de xarxes socials. Doncs com us deia, avui parlem d'un tema que, diguéssim, una variant d'un tema que hem parlat anteriorment, o un tipus de tema, una tipologia de tema que hem parlat anteriorment, com són les conspiranoies històriques, és a dir, aquelles teories de caire històric, és a dir, que es refereixen a algun període, a alguns esdeveniments històrics, i que, bé, en altres programes ja hem definit quines són els trets que ha de tenir una conspiranoia històrica, per ser anomenada exactament conspiranoia, però normalment proposa una teoria alternativa a la que està comunament acceptada, ja sigui per l'acadèmia o en l'educació o la convenció, diguéssim, més estesa al voltant d'aquests fets, i generalment doncs, també hi ha una sèrie de trets, no?, com certes simplificacions que les fa molt espectaculars i el fet que sempre tenen com un rerefons, diguéssim, polític que fa que siguin molt interessants en determinats jocs i en determinats contextos. La que us presentem avui és molt semblant a una que vam parlar fa uns mesos, que es diu la teoria de la nova cronologia, i que, bé, podeu trobar-la al podcast, i que sostenia que, així molt breument, sostenia que tota la història de la humanitat en realitat no té més de 1.000 anys i que tots els esdeveniments que s'atribueixen a altres èpoques més remotes, és a dir, bàsicament doncs, des de l'any 1000, el que nosaltres anomenem l'any 1000 després de Crist cap enrere, doncs tot això són com duplicats i diferents maneres d'explicar les mateixes històries que en realitat sempre s'estan repetint. Vam explicar en què es basava aquesta història, vam explicar també els punts febles que té i també vam parlar de per què en aquest cas en l'àmbit rus doncs ha tingut molt d'èxit aquesta teoria de la nova cronologia. Avui us presentem una que és molt semblant, que respon al nom de, bé, en anglès, la Phantom Time Hypothesis, és a dir, la hipòtesi del temps fantasma, que, tot i que us la dic en anglès perquè és així internacionalment el nom més estès, és una teoria, una conspiranoia, una hipòtesi, tal com resa el seu títol, que va sorgir a Alemanya, o diguéssim, a l'àmbit germanòfon, és a dir, de parla alemanya, sobretot als anys 90. Va tenir un cert boom de popularitat perquè planteja una sèrie de coses bastant espectaculars, potser no tant com la teoria aquesta dels mil anys, però que també és divertida. Per què expliquem aquestes coses? Bàsicament perquè són divertides, és a dir, perquè coneixent una mica la història, interessant-nos per la història, totes aquestes propostes ens semblen molt, molt divertides en tant que, diguéssim, gènere de ficció. És a dir, a partir d'uns fets, igual que algú pot fer una novel·la històrica, inventar-se personatges i esdeveniments dintre d'un marc històric, doncs aquestes conspiranoies són una espècie de ciència-ficció, ja ho vam explicar, no? És un subgènere de les ucronies, que és què hauria passat si en realitat el que va passar fa 1.000, 2.000, 3.000, 500 anys fos diferent. Doncs aquest joc és el que ens plantegen aquestes conspiranoies, possiblement qui les proposa sosté que són reals, però nosaltres escèpticament i una mica amb un esperit crític, doncs veurem que possiblement no tenen gaire raó, però ens semblen molt divertides i interessants. La persona que va proposar aquesta teoria d'aquesta hipòtesi del temps fantasma, que després us anem explicant en detall en què consisteix, és un senyor alemany anomenat Heribert Illig, no sé si ho veiem, Heribert segurament, Heribert Illig, que és un historiador més centrat en història de l'art, no sé, la veritat no sé jo dir quin nivell de prestigi tenia abans d'endinsar-se en aquestes teories. M'imagino que des de llavors està força desprestigiat de l'acadèmia, que era un dels aspectes que caracteritzaven les conspiranoies, que és que es desenvolupen fora de l'acadèmia. I bé, ja vam fer alguna reflexió, no?, sobre l'actitud de la gent que treballa a les universitats o altres institucions que es dediquen a establir el que és correcte i no des d'un punt de vista científic en general, però en aquest cas històric, que per una banda menyspreen tot allò que ve de fora de l'acadèmia i demostren aquest cert elitisme que hi ha en aquests àmbits, però al mateix temps comet l'error de no entrar a discutir amb aquestes teories i sovint és el que permet que es popularitzin. Com surt aquesta teoria? Abans de denunciar-la, ja veu, temps fantasma. Estem parlant de temps fantasma, us podeu imaginar que és algo relacionat amb la cronologia i que té certa relació amb el que ens plantejava la teoria russa, aquesta nova cronologia. Però anem al punt de partida. El senyor Illig i altres companys, historiadors de l'art, en les seves tasques arqueològiques, o no sé si es dedicaven directament a l'arqueologia, però sí llegint el que es troba en arqueologia, comencen a adonar-se que hi ha un cert buit de restes materials de l'alta edat mitjana. L'edat mitjana, que és un període molt llarg, diguéssim, absolutament bastant arbitrari, que seria és mitjana perquè és la que uneix el món clàssic, és a dir, des de la caiguda de Roma fins al Renaixement, es pot marcar amb diferents dates, però bàsicament així a lo burdo doncs estaríem parlant d'un mil·lenni i es divideix en dues parts, l'alta edat mitjana, que és al principi, i la baixa edat mitjana, que és després. Doncs aquesta alta edat mitjana, que vindria a ser la segona meitat del primer mil·lenni, entre l'any 500 i l'any 1000, per arrodonir, doncs es queixaven que en el seu context on ells estudiaven i coneixien, és a dir, el centre d'Europa, especialment a Alemanya, trobaven molt poques restes arqueològiques. I de les poquetes que tenien, per una banda, assenyalaven que hi havia moltes contradiccions a nivell, diguéssim, d'estils arquitectònics, és a dir, estils que la teoria diuen que se succeeixen, estaríem parlant del pas entre el romànic i el gòtic, doncs veien que hi havia com alguns edificis que, o algunes restes d'edificis que resultaven anacròniques, és a dir, per exemple, construccions que se suposa que són de l'època carolíngia, és a dir, de l'època de Carla Magna, doncs es trobaven que l'estil en realitat era gòtic i hauria de ser posterior, hauria de ser com a mínim de l'any 1000, o que es trobaven un romànic que dius, ostres, i realment com podem diferenciar això que anomenem romànic del que no és romànic, sinó directament romà, és a dir, que pertany a l'època de l'imperi, del baix imperi romà. I, per altra banda, clar, davant d'aquests dubtes, l'arqueologia té una sèrie d'eines de datació que suposa que són objectives. Potser algun dia dubtem si realment ens dedicarem a parlar d'això, perquè és un tema realment, diguéssim, que ens sortim de la història i entrem en el món de la física i de la química, quan parlem d'aquestes tècniques de datació d'objectes, que, clar, òbviament, en el cas de l'arquitectura és difícil datar pedres, perquè les pedres és molt difícil datar i bàsicament sabràs quan es va... No sé quan es va formar aquesta pedra, però des de que aquesta pedra es va tallar i es va, no sé, transformar per ser part d'un edifici, doncs no pot saber. Però sí que en els contextos arqueològics, doncs la ceràmica i tot el que sigui restes biològiques, en teoria hi ha tècniques que serveixen per datar aquests objectes i en definitiva datar quan es va fer aquest edifici. Una miqueta sí que hem d'explicar en concret la tècnica del carboni 14, que segur que n'heu sentit a parlar, que moltes vegades doncs, diguéssim, s'ha popularitzat per ser com una espècie de prova definitiva per datar uns objectes, no? El cas més famós seria el de la Santa... Com es diu? La Santa Sàbana? El Sant Llençol? Com es diu això? Aquella tela que suposadament havia embolcallat el cos de Jesucrist i que, diguéssim, datar les restes orgàniques que hi havia en aquest teixit, doncs podia determinar si realment era de l'època de Crist o no. Òbviament, tot i que s'hagi utilitzat aquestes tècniques del carboni 14, no hi ha un consens, bàsicament, perquè hi ha gent que defensarà, com nosaltres humilment creiem, que Crist efectivament no va viure, i si va viure algú anomenat Crist o Jesús o algú semblant, doncs possiblement no va passar per totes les peripècies que ens explica l'Evangeli, com ja vam comentar en un programa fa un temps. Però com us deia, això del carboni 14 consisteix en una tècnica que gràcies a una sèrie de propietats del carboni, hi ha diferents tipus de carboni en funció de com estan exposats els ions de l'atmosfera, en fi, una explicació física i química bastant complicada, però en definitiva permet saber quant temps fa que aquesta resta orgànica, aquest tros de fusta, aquest tros d'os, aquesta cosa d'origen biològic fa que va morir, és a dir, que va deixar de produir o d'intercanviar carboni, que és el que pròpiament es diu, no? És a dir, en funció de la quantitat de carboni que tingui aquesta resta, es podrà saber si és més antiga o més recent. Però quin és el problema? Que nosaltres podem saber, per exemple, com varia actualment el nivell d'aquest carboni radioactiu, per entendre'ns, per resumir-ho molt, podem saber-ho, clar, des de que es coneix la radioactivitat. Nosaltres no sabem quin era el nivell d'exposició a aquesta radioactivitat natural, al segle XVII, al segle X, al segle III o fa 5.000 anys, no? No podem saber pues, com de bombardejada estaven les substàncies, aquests ions, que és el que fa que el carboni sigui de tipus 14, que és el que permet que es mesuri. És una mica complicat, i vull com resumir-ho perquè no... perquè podria fer un programa sencer i s'hauria de preparar perquè s'hauria d'explicar molt, molt mica en mica. Però, en definitiva, com que això no es pot saber com exactament a quina edat cronològica des del nostre punt de vista es correspon una resta, el que es fa és comparar amb el nivell de carboni 14 que tenen els arbres en les seves anilles. No? Si veieu el típic un tocón, que no sé com es diu en català, un arbre que ha estat tallat, doncs veiem per les seves anilles que cada any creix. Es produeix una nova anella, llavors mesurant el nivell de carboni de cadascuna d'aquestes anelles, perquè això en veritat, tot i que estigui dintre l'arbre, ja seria com fusta morta i per tant aquest carboni es va desapareixent i es pot fer aquesta mesura, doncs sabent com d'antic és un arbre, podem comparar, no? I això serveix el que s'anomena per calibrar el carboni 14, no? Per dir, bé, doncs si el nivell de carboni es correspon a aquest arbre que sabem que té, o a l'anella d'aquest arbre que sabem que té 500 anys, vol dir que aquestes restes possiblement estiguin al voltant dels 500 anys. Tota aquesta xapa que ho sento si no s'acaba d'entendre gaire, però és que és complicat i no és amb el que vull centrar-me, doncs per arribar que aquests senyors que defensen aquesta hipòtesi del temps fantasma, que encara no us he explicat en què consisteix, diuen que justament d'aquesta època de l'alta edat mitjana, en la qual ja troben algunes contradiccions i alguna manca de restes bastant estranya, doncs diuen que a més tampoc hi ha gaires arbres que serveixin a l'Europa occidental, que serveixin per calibrar bé les poquetes restes que es troben. I d'una manera semblant que en la teoria aquesta dels mil anys, de la nova cronologia, doncs aquest senyor, aquest Heribert Illig, decideix donar-li la volta. No? Normalment l'explicació és que l'edat mitjana és una edat fosca, que és un recurs que en la historiografia o la historiologia, no ho sé, s'utilitza en diferents períodes en els quals no hi ha gaires documents, no hi ha gaires restes, i hi ha moltes coses com desconegudes, no? Hi ha unes nocions generals, però es parla d'edats fosques perquè hi ha moltes coses que no es poden explicar. Doncs normalment el que s'atribueix és que hi ha una decadència de la cultura, de la política, de l'economia, del progrés demogràfic, i que això repercuteix en el número de restes que trobem i les coses que podem conèixer d'aquests temps. Ell ho planteja al revés. Diu, ostres, i no serà que efectivament aquest temps o un cert període d'aquesta època mai no va existir? I la resposta a aquesta pregunta, us faig la versió curta abans de fer una petita pausa, la versió a la que hi arriba és que hi ha exactament 297 anys, després explicarem per què, que van ser afegits a la cronologia. És a dir, que tots aquells fets, esdeveniments que nosaltres col·locaríem entre l'any 614 després de Crist i l'any 911 després de Crist, aquests 297 anys, en realitat mai van existir i tot el que ens expliquen d'aquesta època va ser inventat. Per què? Com arriba a aquesta conclusió? Com ho explica? Quines conseqüències té? Doncs si voleu saber, us ho expliquem després d'aquesta petita pausa. Recordem que estem a Contrabanda FM, un programa que s'anomena Tot demana ser pintat, i avui us volem presentar, com cada programa, un únic disc, en aquest cas un disc de l'any 1968, que respon al nom de Odyssey and Oracle, signat per un grup britànic que s'anomena The Zombies. És un disc, bueno, clar, què hem de dir, no? La música que posem nosaltres, doncs us la recomanem molt, esperem que us agradi, a nosaltres sí que ens agrada. I és un grup poc conegut de l'època, d'aquesta època, bé, que estan a cavall entre el beat i un punt ja hippiós que comencen a tenir algun estil del que presenten aquest disc. Però abans de res us volia posar una cançó, normalment no comentem massa coses, però aquesta és que em sembla interessant. Volem posar una cançó que s'anomena Care of Cell 44, és a dir, la cura de la cel·la 44, que en una vida anterior que vam tenir un servidor, professor Bacterio i el becari Juan Ramon, en un programa que s'anomenava El Rizoma Malinowski, ens agradava posar-la sovint quan parlàvem de temes relacionats amb la presó. Perquè, diguéssim, dintre del seu estil, un estil de pop bastant, no lleuger, però bastant melòdic, per així dir-ho, no, gens dur en absolut, és estranya aquesta temàtica, no? Perquè el que, si busqueu o si sentiu, si podeu entendre la lletra és una carta que està adreçant una persona que està fora de la presó a algú que està a la presó. I és, en certa manera, una carta d'amor, és a dir, que hi ha una evident estima, tot i que no és gaire explícit que aquesta estima hagi de ser de tipus sexual o amorosa o no sé, no sabem ni tan sols el gènere de les persones que suposa que hi participen, però sí que, a diferència de moltes cançons que parlen de la presó com un lloc de, és a dir, amb un sentiment de pena, de desesperació, de ràbia, doncs és una cançó que parla de quines ganes tinc de que acabi la teva condemna de presó, que surtis de la presó, que ens puguem veure, que ens podem abraçar, que puguis, no sé, que puguis venir a casa i et guardi aquella habitació on dona el sol al matí, ja veuràs com t'agrada moltíssim, i que en certa manera permet parlar de la presó denunciant la injustícia que vol dir que algú estigui dintre de la presó. Ja sabeu quins fets recents pels quals alguna gent acaba de descobrir que existeixen les preses i els presos polítics en aquestes latituds, com si mai haguessin deixat d'existir. Doncs bé, és una cançó curiosa i en el seu moment jo no sabia per què aquest grup britànic, mig hippie de l'any 68, feia una cançó sobre això i pensava, quina història deu haver darrere? I fa poquet, fa cosa d'un any, vaig descobrir que És una història absolutament de ficció, però mira quines coses, l'autor de la cançó, que no és el cantant sinó l'organista, doncs va tenir la curiosa idea de fer una cançó d'amor que té com a rerefons, com a excusa, i jo crec que molt encertadament, un tema poc habitual en aquest tipus de cançons com és la presó. Com m'enrotllo, no? Però volia explicar-vos-ho, perquè era algú que feia temps que em rondava pel cap i que finalment, doncs, a través d'una entrevista en aquests senyors, doncs, vam saber que és només una excusa, però que parla d'un tema que em sembla important i que mai s'ha d'oblidar, com és la gent que està privada de llibertat a la presó i que ho planteja d'una manera maca, el qual crec jo que és una bonica alternativa. Per tota aquella gent que està presa o aquella gent que ens escolteu, que tingui gent estimada a la presó, doncs aquest Care of Cell 44 de The Zombies. Ara tornem. Contrabanda FM, tot demana ser pintat, passa Doncs ja passa mitja hora de les 9 del vespre d'avui diumenge, dia 29 d'octubre. Si ens esteu sentint en un altre moment, és una repetició, o bé ens esteu sentint a través del podcast Tot demana ser pintat, .contrabanda.org. Us han agradat els zombis, aquest Care of Cell 44, una cançó carcelària bastant atípica pel seu estil, però que em sembla preciosa per, no sé, per desitjar coses bones a la gent que està privada de llibertat a la presó. Però anem a les nostres fantasies, una mica aterrant les crudes realitats, però anem en aquestes fantasies, aquesta conspiranoia que us estem presentant avui, que respon al nom de la hipòtesi del temps fantasma, segurament l'original en alemany, ja que el seu autor inicial, el seu promotor, és un senyor alemany de nom Heribert Illig, i que l'any 1991 proposa la boja idea de que tots els fets que s'atribueixen als anys que es comprenen entre el 614 i el 911 després de Crist són inventats. Com arriba a aquesta conclusió? Com us deia, hem explicat abans que hi ha una sèrie d'incoherències o de coses rares vistes des del punt de vista de l'arqueologia, de l'arquitectura i de les tècniques que s'utilitzen per datar objectes trobats en jaciments arqueològics. No sé com d'importants són, és a dir, aquest senyor, una de les característiques de les conspiranoies és que la gent només assenyala aquella informació que li serveix per confirmar la seva teoria i potser sovint obvia doncs altres fets o altres troballes que ell decideix no tenir-les en compte per tal de que no refutin la seva teoria. Com arriba aquesta teoria dels 300 anys? I per què 300? No? El fet que hi hagi poques troballes de l'alta edat mitjana doncs vol dir que es podien, no sé, podien ser 10, 50, 100, 200, 1.000, 500. No, ell diu que són 297. I primer arriba una aproximació per la qual diu que han de ser uns 300 anys, que té a veure amb un tema que vam parlar, doncs crec que bastant al principi, seria un programa que faríem cap a l'abril o al maig, que vam estar parlant del calendari, de com funciona el calendari, com s'ha fet, diferents calendaris que existeixen, i parlàvem de la reforma gregoriana del calendari de l'any 1582, que va ser encarregada pel papa Gregori, no sé, Varias X, Uves i Palitos, detrás, ara no me'n recordo quin número és, que, doncs, a part de fer una petita reforma després d'un gran estudi astronòmic pels mitjans que es tenien en aquella època, va arribar a la conclusió de que cada 200 anys ja hi havia un any que havia de ser de traspàs, que no ho seria, i també va arribar a la conclusió, perquè la preocupació fonamental d'un papa, és a dir, d'algú que està preocupat per les litúrgies cristianes i per quan es celebrava especialment la Pasqua, doncs va dictar que s'havien d'afegir 10 dies al calendari. Sí, perdoneu, s'havien de saltar 10 dies. De fet, si no m'equivoco, van saltar del dia 10 d'octubre o de novembre al dia 15 d'octubre. L'any 1582, en alguns països, va tenir menys dies. Clar, per què 10 dies? Doncs perquè aquest dia que cada 200 anys es saltava, us parlo de 200 perquè és la solució que van fer i parlarem números rodons, perquè no és exacte, però per fer-nos una idea, bé, ell troba que la Pasqua, no la Pasqua, l'equinoxi, que és el que s'utilitza per calcular la Pasqua, hauria de caure aproximadament cap al 21 de març, i en aquell moment es trobaven que l'equinoxi queia cap al dia 11 de març, és a dir, 10 dies abans, és a dir, quan encara no havia començat la primavera, és a dir, quan feia molt de fred, i això no era gaire convenient pel gran negoci que suposava per l'Església la celebració de la Setmana Santa i tots els rituals i mandangues mercantils que venen relacionades. El que diu el nostre conspiranoic o conspiranarca, no sé com es diria, la persona que inspira una conspiranoia, diu, és clar, com pot ser que siguin 10 dies? Perquè si fa els càlculs, diu, des de que està funcionant el calendari julià, que és la versió, diguéssim, original d'aquest calendari gregorià, és a dir, el calendari julià, que no sé si gregorià, julià i melià, però bueno, el calendari julià, que és el que posa en rigor Juli Cèsar a l'any 40, em sembla, o 44, o no sé quants abans de Crist, doncs funcionava exactament igual que el que teníem ara. De fet, nosaltres possiblement no trobaríem la diferència per l'època que ens ha tocat viure, però que sí que, doncs com us deia, no? L'any 1900 en el passat i l'any 2100, doncs segons el calendari julià haurien de ser anys de traspàs, en canvi amb la reforma gregoriana no ho són i per això no es va desfasant un dia cada 200 anys. Si ens anem a aquesta data, el temps que va passar entre que Juli César va imposar aquest calendari i que el papa Gregori el va reformar, que són més de 1.600 anys, doncs el desfase hauria d'haver estat de 13 dies, segons els càlculs, així més o menys. Estic arrodonint tot, però en lloc de 10 dies haurien d'haver estat 13 dies. Heribert Tillich, a la conclusió a la que arriba, és que si només van haver de corregir 10 dies, és evident que algú en algun moment ha afegit 300 anys. Això és molt fàcil de refutar. Vale? En principi és com molt aclaparador perquè és un càlcul matemàtic, dius, ostres, com és veritat, no? O sigui, aquesta errada que tenia el calendari julià, des de Juli César fins al papa Gregori, al segle XVI, hi hauria d'haver un desfase de 13 dies i en canvi només va haver de corregir 10 dies. Jo, la veritat, em vaig tirar una setmana pensant que, ostres, era una prova evidentíssima i irrefutable. Però sabeu quina és la realitat? Que, com us deia, el papa Gregori el que volia era que l'equinoxi, és a dir, aquell dia en què el dia i la nit duren el mateix i que dona pas de l'hivern a la primavera, doncs que hi és el dia 21. A ell li era igual les dates que va tenir en compte Juli César per fer el seu calendari. Això és el que li preocupava. I per què volia que fos així? Perquè quan es va, diguéssim, fundar l'Església Catòlica, o el que es considera que és la fundació de l'Església Catòlica, que és el Concili de Nicea del 325, l'equinoxi queia cap al 21 de març. Però clar, llavors ja no estem parlant de 1.600 i pico anys, que és des de Juli César fins al papa Gregori, sinó que estem parlant de 1.257 anys, que són els que hi ha entre el Concili de Nicea, que és quan es decideix quan ha de ser la Pasqua i com s'ha de calcular l'equinoxi i tot això, i el papa Gregori, en aquest cas, sí que es correspon amb els 10 dies que efectivament va haver de canviar el papa Gregori, no per adaptar-se als temps de Juli César, sinó per adaptar-se a aquest any 325, que és l'any del Concili de Nicea. Per tant, aquesta primera premissa de la conspiranoia cau. Òbviament les respostes habituals quan no te pillen con el carrito del lado amb aquest tipus de teories extravagants és dir no, però això és una història que es van inventar després per corregir-ho, perquè sempre acaben apareixent tot de documentació que diuen no, tot això és fals, i siguen RQR. Un altre fet curiós és per què han de ser exactament 297 i no 300 anys així a lo bruto, i és que sembla ser que ell o algú dels seus companys o deixebles o el que sigui, doncs va estar calculant que, clar, per fer un canvi d'aquest tipus s'hauria de trobar dues dates que coincidissin, o sigui, que tinguessin dues condicions, que d'un dia a un altre, és a dir, per posar un exemple, si avui som a dia 29, que del dia 29 d'octubre, en aquest cas posem de l'any, no sé quin dia es refereix, per això posaré l'exemple del dia d'avui, del 29 d'octubre del 614 el 30 d'octubre de l'any 911, i llavors ens mengem 297 anys, doncs a més hauria de coincidir que doncs avui fos diumenge i que el dia 30 d'octubre dintre de 297 anys fos dilluns, per tal de no trencar aquesta cadena de la setmana que quan vam parlar dels calendaris vam parlar, no?, que és una de les constants que a més està bastant estesa, que ens serveix, no?, per controlar. Potser nosaltres podem despistar de quin dia, de quin mes estem, però normalment la setmana, sobretot per a tots aquests cicles doncs, relacionats amb els rituals, però també amb coses molt, molt profanes, com seria els ritmes laborals, doncs sí, tenim molt, molt present, no?, com funciona aquests dies de la setmana, encara que a vegades diguem ai, se m'ha passat volant, o que llarga se m'està fent la setmana, sí que és una cosa que tenim molt més interioritzada, perquè és un cicle de 7 dies, i això és més fàcil de controlar que els mesos, els anys i ja no te digo coses més llargues encara. Doncs és per aquest motiu que arriba a la conclusió que són exactament 297 anys. Ja ho hem refutat, però nosaltres seguim explicant, perquè ja us dèiem que les conspiranoies no ens interessen per la seva certesa científica, sinó per lo divertides i interessants que són. I, òbviament, la pregunta següent que ens hem de fer és com és possible que algú introdueixi 297 anys i quan i com ho va fer? Una de les coses interessants de l'altra conspiranoia que vam explicar relacionada amb la cronologia, la teoria dels mil anys, la nova cronologia d'Anatoli Fomenko, el que té interessant és que l'explicació que dona, almenys en les primeres versions, després quan es popularitza comença ja a divagar i a delirar i fer teories encara més extravagants, una de les gràcies que té aquesta teoria, que ja vam parlar en un altre programa, és que l'explicació es basa en un error o una suma d'errors i per tant no hi ha un interès d'algú que expressament comet una errada, o sigui, introdueix no és una errada, sinó que introdueix un canvi deliberadament amb una finalitat. En aquest cas, contràriament a l'altre, sí que identifica una sèrie de persones que serien qui fan una operació magistral i d'una extensió bastant gran per introduir aquests 297 anys fantasmes en la història europea de l'edat mitjana. En quin moment ubica ell? Doncs ell ubica l'entorn de l'any 1000. Clar, any 1000 un cop s'afegeixen els 297 anys, no? Seria la idea de que algú que està a l'any, en realitat, el que nosaltres coneixem com 600 i pico, és a dir, poc després de la caiguda de l'imperi romà d'Occident, en un moment en què l'imperi d'Orient, és a dir, l'imperi que després coneixem com a imperi bizantí, doncs no té una gran decadència, i doncs per certs interessos decideixen afegir 297 anys per tal que arribi l'any 1000 i fer coincidir una sèrie d'esdeveniments i d'operacions polítiques amb totes aquestes connotacions que tindria el fet de que hagin passat 1000 anys des del naixement de Crist. Qui faria això? Quins serien els actors que farien aquesta operació? Doncs tindríem per una banda el que es considera el primer emperador del Sacre Imperi Romà, que és Otó III. Dius, com és que és III si és el primer? Doncs perquè la seva nissaga, abans de ser emperadors del Sacre Imperi Romà, doncs van ser reis d'Alemanya i van ser emperadors del Sacre Imperi Germànic. La diferència que té aquest senyor és que comença a tenir un control, ni que sigui nominal, de la ciutat de Roma i, per tant, esdevé com un hereu de l'antic Imperi Romà, del que suposadament han passat gairebé 500 anys des de la seva desaparició formal. I qui més està implicat? Aquest senyor, per què? I com ho fa? Per què té tant poder? Doncs resulta que aquest senyor estava casat amb la filla del que en aquell moment era l'emperador bizantí, que per altres motius doncs, també li interessava inventar-se aquest pas del temps, i que hi ha un altre actor que seria imprescindible, sobretot per l'accés a tot el que era la cultura i els registres escrits que formaven part de la història, que seria el papa d'aquell moment, que es deia Silvestre, i no recordo el numeritó que té darrere. És a dir, l'emperador d'Orient, el que podríem dir emperador d'Occident, encara que sigui germànic, i el papa de Roma. I com fan aquest canvi? Doncs vam fer un programa anteriorment on vam parlar del recompte dels anys, és a dir, de les diferents maneres que al llarg de la història s'han utilitzat. Ens vam centrar sobretot en Occident i l'Orient Mitjà, o l'Orient Pròxim, perdoneu, per diferents sistemes de comptar els anys, no? Nosaltres tenim un sistema que tenim molt interioritzat, que és abans de Crist i després de Crist. És evident que abans de Crist era impossible que comptessin en funció d'un esdeveniment que encara no havia passat, però històricament sabem que fins, com a mínim, fins al segle VI, ningú se li havia acudit per comptar a partir del naixement de Crist, i que, de fet, suposant que realment hagués nascut Crist i en les condicions que ens explica la Bíblia, doncs possiblement hi hauria alguns errors, i que, com us explicava en aquest programa i el referenciarem al podcast, van passar molts anys fins que això va ser algú estès i habitual que la gent comptés amb l'any AD, no? L'anno Domini, és a dir, l'any del Senyor. Doncs se suposa que el que van fer va ser introduir aquesta nova manera de comptar, és a dir, de diferents tradicions de com de dir en quin any estem respecte a altres esdeveniments. Van dir, no, doncs a partir d'ara comptarem a partir del naixement de Crist i fa 1000 anys que va néixer Crist. Van fer això i, clar, també era necessari omplir aquests 297 anys d'esdeveniments, no? Perquè seria molt raro que no sapiguéssim res d'un període concret. Llavors, la teoria que ja hem refutat per altres motius d'Heribert Illig, és que tant a Occident com a Orient, quan dic Orient em refereixo a Grècia i, bueno, Grècia en un sentit bastant extens, l'imperi bizantí, doncs van començar a manipular textos i a introduir textos que són inventats i que serveixen per fer el coixí i també per justificar que, bueno, una certa nissaga, una certa tradició que justifica la continuïtat entre l'imperi romà d'Occident i aquest imperi, el Sacre Imperi Romà. Una de les coses que cronològicament o històricament coincideixen i que donarien una certa pista de com es fan aquest tipus d'operacions, sembla ser que en la llengua grega, en la llengua escrita, justament en aquesta època, durant aquests 297 anys, sí que es va fer un canvi interessant, important, que és que l'alfabet grec, que anteriorment sempre s'escrivia amb lletres majúscules, doncs es fa la conversió a lletra, a la combinació de lletres majúscules i minúscules, és a dir, que la majoria de lletres són minúscules, tal com fem nosaltres, i les majúscules o les capitals només s'utilitzen en determinats llocs, no? I que aquest canvi de moda i bé, de maneres d'escriure, que això ho podem veure en qualsevol alfabet que va canviant al llarg del temps, doncs algun emperador el podria haver aprofitat per dir, vale, doncs ara tots els textos que hi ha els traduïu de majúscules a minúscules, i així és com ens ho fem per introduir canvis. Com us quedais? Això és el que ens explica Libert Illich per justificar que no trobava prou restes arqueològiques de l'alta edat mitjana i que les que trobava no li semblaven prou satisfactòries i coherents, i així va arribar a desenvolupar tota aquesta teoria. Com sempre, no només us expliquem de què va aquesta conspiranoia, que si busqueu pues, el nom en anglès mateix, Phantom Time Hypothesis, trobareu a la Wikipedia mateix trobareu un article que l'explica així en general i que té enllaços a diferents textos si voleu aprofundir en què suposa tot això. Però com sempre, no només parlarem de què va la conspiranoia, sinó també de les seves conseqüències. Fem una petita pausa, ens queden... Res, haurem d'acabar amb poc més de 5 minuts, perquè avui sí que tenim música sospechoses, però fem una petita pausa i ara tornem per fer una mica d'aquestes conclusions que sempre fem de per què triomfan aquestes conspiranoies o per què no. Ara tornem. Tot demana ser pintat. Summer days, just after summer rain, when all the air was damp and warm in the green of country lanes, and the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world, your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark. Do you remember golden days and golden summer sun? The sound of laughter in our ears and the breeze as we would run. And the breeze would touch your hair, kiss your face and make you care about your world. Your summer world. And we would count the evening stars as the day grew dark in Beechwood Park. Tot demana ser pintat. Interrompem aquesta fantàstica cançó dels Zombies, que si voleu, si us agrada, si us acabeu de descobrir i voleu saber-ne més, el grup es diu The Zombies i aquest disc en concret, Odyssey and Oracle de l'any 68. Però deia, tallem la... no us posarem la cançó sencera perquè anem justets de temps i no voldríem ni fer esperar a les músiques sospechoses ni deixar-vos sense una mica les conclusions d'aquesta teoria d'hipòtesi del temps fantasma que us estem presentant avui. En altres programes que hem dedicat a conspiranoies ho explicaven diferents característiques que són interessants de comparar per veure, doncs, per tenir-les en compte de cada valorar la seva popularitat i la seva extensió i com, quin impacte tenen a la societat. Normalment a l'acadèmia en tenen ben poc, però diguéssim a la societat, a través dels mitjans de massa o sobretot a través d'internet, doncs tenen un cert abast. Ui, tenim una trucada, un segon. Tenim una trucada d'un oient, ens dona temps de passar-lo, després parlem amb ell a veure si el proper dia ens pot trucar per fer algun comentari. Us deia, quines repercussions va tenir aquesta Phantom Time Hypothesis? Com us deia, es va formular l'any 91, amb la qual la seva repercussió a internet ha estat, diguéssim, internet no era als anys 90 el que era actualment. Després té un altre tema, que és el fet d'haver estat desenvolupada en l'àmbit alemany, per tant, El fet idiomàtic doncs, ha estat un cert límit per a la seva popularització. Si el comparem amb altres teories, com seria aquesta nova cronologia o fins i tot en l'àmbit nostre ultralocal d'aquelles teories del colom català i totes les figures que després comencen a explicar, és veritat que per nosaltres és difícil que li veiem la transcendència. És cert que parlar d'autor tercer per nosaltres conegut, però un altre fet important que sostindria aquesta Phantom Time hipòtesis és que Carlemany mai va existir, ni els carolingis ni gran part dels reis que van fundar el que serien els regnes franc i alemany. Un altre tema és l'abast, que això ja vam veure que és una característica que és molt local, és a dir, que on s'ha desenvolupat aquesta teoria determina molt quines coses es deixen fora del seu marc de coses que estudien. I una molt important seria justament que entre l'any 614 i el 911 es troba una data que suposadament és molt important, com és l'any 622, en la qual un senyor àrab que respon a un nom semblant a Muhammad, doncs, segons la mitologia, que en un altre programa ja vam desmentir, doncs funda una nova religió que respon al nom d'Islam. No tenim temps, ja diguéssim altres companys d'aquestes teories que desenvolupen que justament el naixement de l'Islam, si li apliques 297 anys, dona coses molt curioses. Només us faig un petit avançament, que és que els anys que hi ha entre el concili de Nicea i el naixement, és a dir, quan neix el cristianisme i el naixement, la data que marca el naixement de l'Islam, passen exactament 297 anys. Interessant, no? Però bueno, això són desenvolupaments que tenen posteriors i que avui no tindrem temps d'explicar. I, de fet, així per concloure, les mateixes persones que als anys 90 defensaven aquesta teoria, ara la titllen de ser massa conservadora. Sí, sí, que els sembla que 297 anys són pocs i que segurament la manipulació que hi ha al llarg de la cronologia i del que ens expliquen de la història, doncs possiblement és d'un abast molt més gran, però segurament us ho deixem per més endavant, per un altre programa on parlarem del que anomenen la historiografia de les catàstrofes i les seves influències en la cronologia, en el recompte dels anys. Però bé, falten 5 minutets per les 10, començarà música sospechoses. Us deixem amb un últim tema dels zombis. Us recordem que aquest programa, si l'heu pillat a mitges, voleu recuperar, voleu veure enllaços a altres coses que hem anat referenciant al llarg d'aquesta hora, el podcast tot demana ser pintat, .contrabanda.org. Esperem tornar la setmana que ve i recuperar la periodicitat setmanal i ja sabeu, Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona, 91.4, contrabanda.org. Adeu! Oi, que mal, m'ha salido la canción a medias. És que avui m'he deixat el pendrive i passen aquestes xapusses. Adeu! Ay, qué lío me estoy haciendo, ¿eh? Muy poco profesional, ¿eh? Estamos quedando esto. Si fuera una radio de verdad, ya estaría despedido el becario Juan Ramón. Venga, dale. I close my eyes and soon I'm feeling sleepy. Sleep so easy, there's nothing on my mind. Life seems kinda, I want her, she wants me. I walk downtown and as I look around me, all around me, the people smile at me. There's nothing on my mind. She told me to be careful.
make her sorry. There's nothing on my mind, and life seems kinda. I want her, she wants me. I want her, she